Cafè de la ràdio. De 9 a 2 quarts de 12 amb Mireia Sanz.
El Bicicleta Club de Sabadell ha publicat una avaluació tècnica de l'eix central de la ciutat que des de fa uns mesos s'ha convertit en un espai ciclable que ha de ser compartit entre els vehicles a motor i les bicicletes. L'organisme, però, considera que no és segur i que no garanteix la seguretat dels usuaris de les bicicletes o els patinets. En parlem aquesta hora amb l'autora de l'estudi, Dani Marinova. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Com s'ha fet aquesta avaluació tècnica?
Com s'ha fet? Doncs hem pujat i hem baixat pel eix central compartit tots els carrers que constitueixen aquest eix i mica en mica hem mirat el trànsit, hem mirat els punts així més conflictius, alguns que ja sabíem perquè realment l'eix central no ha canviat, simplement hi ha ara unes pintures en terra, el que diríem, no, senyalització horitzontal, amb logos de bicicleta i senyals 30.
Mm-hmm. Clar, amb tota aquesta anàlisi el que heu detectat és que la via no és prou segura, oi? Per què no és prou segura?
Doncs un parell de motius. Primer, la bicicleta no té espai propi. Vale? No hi ha un espai reservat exclusivament per a la bicicleta. No hi ha un carril bici segregat. No podem parlar d'un carril bici, de fet, és el carrer simplement que és compartit, que ja ho era, de fet, abans, o sigui que la bicicleta ja hi podia circular. Què passa quan la bicicleta no té espai reservat o espai segur, exclusiu? Doncs ha de conviure amb el cotxe. Els cotxes, quan superen la velocitat de 30, que és una altra cosa que hem comprovat, esdevenen situacions de molta inseguretat.
Per tant, aquesta via 2, el que es va fer va ser convertir-la en una via de 30 o de 20 km per hora en alguns punts i posar aquesta senyalització al terra que posa, doncs, que deixa de manifest que també hi poden circular, com de fet ja deies, ja passava anteriorment, és a dir, poder-hi circular, amb bicicletes. Però dius que una d'aquestes parts, que és aquesta part de la velocitat màxima, no s'està complint.
No s'està complint, o sigui, no hi ha cap garantia que es compleixi. No hi ha ni radars de velocitat, no s'han posat cap impediment físic, no, com podrien ser coixins berlinesos, no? O sigui, continua sent com abans. De fet, els senyals verticals que tenen un rang superior als senyals horitzontals en terra continuen presents, o sigui que la velocitat reduïda encara no és efectiva.
De fet, és una altra de les qüestions que també et volia preguntar, perquè en aquest informe també dieu que hi ha problemes amb la senyalització perquè conviu la senyalització vertical amb l'horitzontal i a vegades són confuses.
Sí, tant. Bueno, hi ha un rang claríssim. La senyalització vertical té un rang superior a la senyalització horitzontal. Per tant, si un senyal vertical et diu 40, però en terra ara acaben de pintar 30, la velocitat que tu has de respectar és la de 40.
Per tant, això genera confusió pels conductors i crec que també en alguns casos amb la senyalització de carrils bici que es manté la senyalització anterior, també.
Exacte. Doncs això passa en els punts extrems on tenim carrils bici en vorera. Això passa en l'avinguda Mata de Pera, per una banda, i després a la Ronda Santa Maria, a l'altre extrem. Clar, per una banda tenim la ordenança municipal de circulació que diu que quan tens un carril bici estàs obligat a circular pel carril bici. A més tenim la senyal, aquesta rodona blava, la R407 amb la bicicleta pintada, que també ens obliga a circular pel carril bici. I aleshores la nova senyalització que diu que ara podem circular, o hauríem de, tampoc sabem com exactament interpretar, no, aquesta senyalització que han pintat en terra, en la calçada, amb els cotxes, doncs contradiu l'ordenança municipal i contradiu la R407.
Conclou l'informe amb tres recomanacions. Una d'elles és la que també estem deduint en aquesta conversa, és que hi ha d'haver carrils bici segregats. No és important que estiguin segregats de la calçada.
Doncs, bueno, realment donem dues opcions. Ha d'haver-hi o segregació o pacificació. El que no podem fer és llençar la bicicleta en vies amb molt de trànsit i amb vehicles que van a velocitat superior a 30. Aleshores, en els trams on podem segregar, no? I són trams amb molt de trànsit i amb molta velocitat, com per exemple la Ronda Ponent o la Ronda Ibèria, allà s'ha de segregar el carril bici. En l'eix central ho podríem segregar o bé podríem pacificar el trànsit i assegurar-nos que els cotxes realment no superen la velocitat de 30.
Pacificar el trànsit en aquest cas no vol dir treure del tot els vehicles, sinó que garantir que compleixin aquesta regulació de velocitat?
Pacificar el trànsit vol dir reduir la velocitat i reduir el nombre de vehicles també.
Uh-huh.
Sí, o sigui, un exemple del trànsit pacificat és la zona del centre, no? O sigui, no només el passeig on no hi ha cotxes, però tot el que es dona als voltants del passeig, no? Com la via Massaguer, l'11 de setembre, on es nota que hi ha molt menys trànsit, perquè hi ha aquesta zona central on el cotxe no pot accedir i això influeix en els carrers al voltant.
Em cridava l'atenció d'aquest informe, un dels punts, quan demaneu que es faci pedagogia als conductors per acabar amb assetjament a ciclistes. A què us referiu exactament?
Sí, això ho hem demanat en el Consell Local de Seguretat Viària, ho vam proposar, en principi es va rebre bé la proposta, però ens van dir que ho veiem difícil implementar. Això, o sigui, els ciclistes no ens interessa, no, que fem denúncies. De fet, posar una denúncia contra un conductor que t'avança, no, sense la distància de seguretat, que et posa en perill, és molta feina i, a més, l'assetjador té accés a les teves dades personals, no, cosa que a mi personalment em frena anar a la policia, perdre tot aquest temps i, a més, deixar les meves dades allà. Doncs un protocol d'aquest seria, diguem, una via ràpida que es podria activar cada cop que algú pateix un assetjament i no arribaria a ser una denúncia, sinó la policia simplement trucaria a la porta o trucaria per telèfon i faria una mica de pedagogia, perquè pensem que realment el conductor o la conductora potser que no tenen els coneixements per saber conviure pacíficament amb la bicicleta, no? Les distàncies de seguretat, molts conductors es queixen quan veuen la bicicleta circular per mig del carril, no? De la calçada, quan per normativa nosaltres estem obligats a circular per mig del carril, no? Per posar dos exemples.
Quan parleu d'assetjament, per tant, és conductors que apreten el clàxon, conductors que intenten avançar quan no toca o que avancen quan no toca, però no parleu d'assetjament verbal o també?
També. Assetjament verbal, també accelerades quan estàs, per exemple, en un carrer 30, no et poden avançar, o sigui, no tenen espai, bueno, alguns ho intenten, hi ha casos que ho intenten, però clar, es poden accelerar davant quan jo que vaig amb dos nens, això m'estressa molt. I m'estressa perquè podria estressar els meus fills, un podria caure i aleshores podríem tenir un accident greu, no?
Uh-huh. Per tant, és això el que us referiu. Per última pregunta, n'heu parlat amb l'Ajuntament?
No, tenim molt pocs mitjans de comunicació amb l'Ajuntament. Ja ens agradaria asseure'ns i poder parlar i acabar-nos d'explicar aquest informe i qualsevol pregunta que tinguin.
Uh-huh. Doncs aquest és l'informe del Bicicleta Club de Catalunya que us hem explicat avui al Cafè de la Ràdio. Gràcies per haver-nos ajudat a entendre i analitzar la Dani Marinova. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Cafè de la Ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.